Bon dia a tothom. Moltes gràcies una altra vegada per ser aquí. És ja el nostre tercer dia, però no defallim. Continuem alerta i amb ganes de sentir aquesta primera taula, que és una taula d'honor i que a mi personalment em fa una gran satisfacció de poder presentar. Tenim en primer lloc el professor Enric Bou, i en segon lloc el professor Antonio Monegal. Ells saben que, a més de l'amistat, jo els tinc una admiració que ja ve de fa uns quants anys per les seves publicacions, per les seves recerques, per les seves idees, que ens ajuden també a d'altres a pensar, a dialogar, a mantenir un debat obert. Enric Bou és catedràtic actualment de literatura catalana i espanyola a la Universitat Ca Foscari de Venècia, però va ser durant molts anys professor i catedràtic als Estats Units, especialista en literatura catalana i espanyola del segle XX, amb una llarga bibliografia d'estudis no només sobre literatura, sinó també sobre les arts visuals, reflexions sobre els museus, sobre l'art, sobre Dalí, etc. El seu últim llibre ha aparegut en versió catalana i anglesa, es diu La invenció de l'espai, ciutat i viatge, publicat a la Universitat de València. Ha presidit la North American Catalan Society i és el director de Catalan Review i de Ressenya Iberística. És un honor poder tornar a tenir el professor Bou una altra vegada a la Universitat de Girona, i no serà l'última perquè el tornarem a tenir també dintre d'uns mesos. Moltes gràcies, Enric, per haver acceptat.
Molt bé, no. Moltes... Se sent? Sí. Moltes gràcies a vosaltres, els dos grups de recerca, per organitzar aquesta jornada que em sembla molt oportuna. I gràcies per la confiança en pensar que aquí hi ha grans experts en el tema i jo sóc més... Me'l miro des de fora, des de lluny, però espero poder contribuir amb alguna reflexió. Volia començar amb una breu referència a un llibre relativament, bueno, crec bastant conegut, almenys en àmbit català molt conegut, espanyol també, potser fora no tant, que és el llibre de Gaziel, el seu diari, París 1914, diari d'un estudiant, en el qual, a l'inici d'aquest diari, declara una mena de felicitat malèfica, no? Quan constata que la guerra li ha trencat la seva vida monòtona d'estudiant, o el que ara en diríem un postdoc, no? Estava feliç a París escoltant els grans filòsofs francesos a la Sorbonne. I escriu: «Sento que en el fons del meu esperit, basat el rigor d'una disciplina mental, s'hi alça com un mal esperit el desig maligne d'assistir a l'espectacle bàrbar d'una guerra moderna, que haurà de ser, per força, la més esgarrifosa que fins ara hagin fet els homes». No? I en aquesta declaració, clarament, un desig morbós de veure què passarà. No? I, de fet, tenia raó, aquesta va ser una guerra brutal, no? Potser perquè és la primera guerra altament tecnològica, i les seves paraules, les paraules d'altres, tants films, no? Des de La gran il·lusió, Paths of Glory, o una publicació molt recent que ha publicat Taschen, que són imatges en color, que n'hi ha un poc miler, canvien una mica, ens apropen a nosaltres aquesta perspectiva, no? De què va ser el conflicte. La Gran Guerra, doncs, va ser marcada per moltes, ahir ho vèiem, ens ho recordaven, grans reflexions, discussions intel·lectuals, sobretot per part de la gent dels països que hi van participar, protagonistes, però també de gent a la perifèria, països a la perifèria, com podria ser el cas d'Espanya. No? I, de fet, una de les coses que constatem, per mi un dels punts brillants d'aquest diari 1914, al qual em referiré en diversos moments, de Gaziel, és aquesta diferència, ens fa constatar la diferència entre aquestes grans batalles, no? Aquesta història amb majúscula, capital letters, no? I la petitesa de la guerra vista des d'una situació personal, íntima, és a dir, que ens fa percebre un altre tipus de realitat. Bé, de fet, Un dels problemes potser que té quan parlem de representacions, visions de la guerra en l'àmbit espanyol, català, és que molt pocs hi van participar directament. I llavors no hi ha, com succeeix en anglès, en alemany, en italià, testimonis directes. No? Són gent, són més aviat això, transplantar, no? Projectar amb l'excusa del conflicte, conflictes interns, discussions internes, que també ens explicàvem molt bé ahir. En el cas de Catalunya, com he sabut, i també se'n parlava, i no penso dir gaire coses sobre això, però la revista Ibèria no va tenir un paper protagonista molt important, molts intel·lectuals barcelonins van participar-hi de manera molt activa. No? De fet, el que vull fer aquí és a partir d'algunes petites mostres de ficció, memorialisme, assaig, periodisme, poesia, contribuir una mica a allò que deia ahir l'amic... José Ramón, que parlava de repertorios compartidos, no? És a dir, aquesta idea de que hi ha una sèrie de neures, obsessions, una sèrie de reincidències, que, i sobretot en el cas d'aquesta guerra vista com a espectacle, no? Vista des de la llunyania. Bé, com deia, per mi una de les contribucions més originals en literatura catalana, no? I de fet la primera versió es va publicar en espanyol, és igual, vull dir que també ha tingut un efecte en altres àmbits, és realment el llibre aquest de Gaziel, París 1914. No? És un diari que va escriure en el primer mes de la guerra, quan vivia encara a París, i com va explicar molt bé Malet Llanes, és un llibre que va ser molt piratejat. No? Quan el 1937, durant la Guerra Civil, Gaziel visita Colòmbia, va ser saludat pel propietari del periòdico de Bogotà, El Tiempo, amb aquestes paraules. Li va dir: "Caramba, Gaziel, cuánto me alegro de poder abrazarle en carne y hueso, ya que desde 1914 le estuve saqueando a usted impunemente." Bé, aquesta també ens dona una idea de les dimensions de l'efecte, de la recepció, de l'impacte que té un llibre com aquest, que va tenir un llibre com aquest. No? De fet, ja des de les primeres pàgines descobrim una sensibilitat especial, una veu particular, no? Amb un gran coneixement de París, de la sensibilitat francesa. Cito un parell de fragments per donar una idea. No? Aquest matí, són les primeres línies, aquest matí, amb el cor tot negre, després de llegir a la golfa, on tinc la meva cel·la d'estudiant novici de filosofia, el diari que la serventa m'acaba de dur amb l'esmorzar, i tot seguit escriu a un amic el seu, el marquès de Saint-Ange, i després ens diu que a la tarda ha vist a la porta d'una comissaria de Saint-Germain-des-Prés l'anunci de la mobilització. Més tard, el mateix dia, s'assabenta que Alemanya ha declarat la guerra a Rússia i conclou: cal perdre tota esperança. Amb el seu amic, un company d'estudis de fatigues, Martorell, va a l'ambaixada espanyola per informar-se i un funcionari els diu, com si fos un habitant de la Lluna, que els respon: aquí todavía no sabemos nada. Al carrer llegeixen un avís adreçat als ciutadans alemanys i austríacs que han d'abandonar el país o anar a camps de concentració. Gaziel vivia en una pensió, amb una trentena d'estudiants hi havia des d'iranians, hi havia perses, en diu ell, perses, alemanys, austríacs, italians, era un poti-poti fantàstic, no? La joia de viure és com una aura màgica que tothora circula pel laberint de la pensió fins als seus passadissos més foscos i tortuosos, els recambrons sense balcó ni finestra, les golfes on cal pujar com els colomars. No? És un grup de joves que, amb gran sorpresa de Gaziel, queda ascendit. Els alemanys, els de les potències de sobte enemigues, han d'abandonar i s'han d'acomiadar ràpidament. No? Gaziel aconsegueix fer-nos viure, no? La incertesa de l'encavalcament dels esdeveniments, la claustrofòbia per la manca d'informació o les freqüents notícies contradictòries. No? Dedica moltes pàgines a desxifrar o intentar desxifrar el jeroglífic dels diaris. Diaris que diu que s'han convertit com un full parroquial, que han passat de tenir només 4 pàgines, diaris molt censurats. No? I es dedica també a contrastar, no? les informacions oficials amb les informacions que li arriben de gent que ell coneix, que troba amb qui parla pel carrer. De fet, Gaziel ens fa veure justament això, no? Aquesta diferència entre la guerra oficial, la guerra real, la guerra del carrer, la guerra de la gent. Blasco Ibáñez en el pròleg, a Los Cuatro Jinetes, també dona algunes imatges d'aquest París real, no? Perquè va viure allà. Viviendo semanas después en el París solitario de principios de septiembre del 14, cuando se desarrolló la primera batalla del Marne, el gobierno francés tuvo que trasladarse a Burdeos por medida de prudencia, el ambiente extraordinario de la gran ciudad me sugirió todo el resto de la presente novela. Marchando por las avenidas afluentes al Arco de Triunfo, que en aquellos días parecían de una ciudad muerta y contrastaban por su fúnebre soledad con los esplendores y riquezas de los tiempos pacíficos, tuve la visión de los cuatro jinetes, azotes de la historia, que iban a trastornar por muchos años el ritmo de nuestra existencia. Bé, la contribució de Vals Comenzam és molt important. De fet, canvia, va ser una de les novel·les potser més llegides, que va tenir més d'èxit, i li va canviar la vida, no es va convertir en un escriptor milionari, que no n'hi havia tants al moment. Torno per un moment a Gaziel. Gaziel es preocupa pel moment, la grandesa, les dimensions del moment, no? I diu frases com aquestes: temps a venir, 1914, serà una data que anirà agafant més relleu com més s'allunyi, com ho fan únicament les muntanyes més altes. En tindrà molt més que 1870 o 1848, almenys tant com 1789. I qui sap si un relleu comparable a 1453. Hi ha un eco gairebé aquí del que després, anys després, faria Stefan Zweig, amb aquells moments estel·lars de la història. Un dels primers... hi ha aquesta... la versió definitiva, hi ha més detalls, però els estalvio ara. Però dins aquesta idea dels repertoris compartidos, hi ha un element, un tòpic al qual tornen ara i adés, que seria el podem batejar com efecte Àtila, efecto Àtila, no? Els monstres, la cultura escrita amb K. Podem parlar d'un efecte Àtila, no? Allò que una mica que Paul Fussell anomenava el modern versus habit. I aquesta reacció molt agressiva es pot veure, per exemple, i es corrobora, aquí tinc un parell d'exemples de la propaganda francesa, German atrocities, no? Els efectes com és conquerit un poblet. I això és un dibuix de l'APA que havia de ser publicat a Ibèria, va ser censurat, i en el qual llegim, Guillem, està en tres llengües, francès, anglès, català, Guillem II, emperador de totes les Alemanyes, que diu, i jo creia que era l'assot de Déu, no? Jo creia que era l'azote de Dios, que ell és ell que és assotat per un general anglès, el mariscal Joffre i el rei de Bèlgica. Bé, aquesta imatge, aquest tipus de reacció molt visceral, és visible en gran quantitat d'exemples. Per exemple, el llibre d'Apeles Mestres, que es titula precisament Àtila, un llibre 27 carns oberts amb un preludi i tancats amb un epíleg, que contenen el somni malson, pesadilla, d'un poeta, i que hi ha una vocació dels moments més brutals de la guerra. És un llibre escrit el 1916, publicat el 1917. Una altra contribució a destacar seria la de Santiago Rusiñol, a les seves espurnes de la guerra, les contribucions que fa a l'Esquella de la Torratxa, on hi ha allà una declaració molt abrandada de francofília, que no anglofília. Ahir també se'n parlava, hi ha una clara distinció entre qui són els aliats que a ell interessen. Rossinyol havia viscut a França, tenia una intensa relació amb París, i en les seves opinions ens constatem, que també és una característica, que Rossinyol va fer una visita al front, però sempre totes les seves opinions són unes opinions des de la llunyania. Repeteix sovint la caracterització del que ell diu el germanòfil. Diu, per exemple, escriu en tres o quatre de les gloses signades per Xarau contra Xenius, contra el geni 2. El perfecte germanòfil no sap l'alemany, ni el sap ni l'entén, no es pot comunicar amb els seus amics. I una de les... Això seria un altre exemple d'Ibèria, un militar que ha violat una dona francesa diu la ultrajada, i usted mal hombre, què era antes de la guerra? Jo, catedrático de moral. No? I aquest és un dels exemples per mi més brillants d'aquest anti-germanòfils, anti-alemany, posicions alemanyes de Xarau, Rossinyol, a les espurnes de la guerra, en aquest retrat futurista. És un retrat en el que podem endevinar amb la A, no? De alemanys, el casc, no? Una al·lusió al casc, i no el llegim en el comandament de tot, però, per exemple, hi ha unes... en el que serien els ulls, no? Llegim... puntualitat cronomètrica, obediència incondicional, organització matemàtica, cultura, amb K, ben dosimètrica, resignació moltonesca, activitat ben disciplinada. No? O, més avall, no té d'haver... com que seria... la boca... no té d'haver altre, els bigodis, perdó, no té d'haver altre credo que el Deutschland über alles, no? O encara més avall, la ciència ha de ser militaritzada, volem fer al món un gran quarter, no? Un gran quartel. I la signa aquí el Xarau, que era aquest pseudònim que utilitzava Rossinyol en aquesta... hi ha aquí un... això és una... vestig, no? Però els originals serien aquests, per exemple, el de Corrado Gavoni, l'autoritrato, són tècniques futuristes, o fins i tot aquest de Guillermo de Torre, no? El Cabellera, on també hi ha un autorretrat, però és un retrat parcial. I aquest bé, seria un exemple, una pàgina d'aquestes, de l'esquella, amb el glosari, les espurnes, la sèrie Espurnes de la Guerra, que com vol, fins i tot podria ser considerat llegit en clau d'eco de les lletres. Fa uns dies, fa pocs dies, Francesc Viadel, un escriptor valencià, escrivia: Blasco Ibáñez és molt més que una mòmia indefensa en mans d'uns regidors o d'uns qualsevols adoradors ideològicament despistats. Es referia, òbviament, a les contribucions, les importants contribucions de Blasco Ibáñez a la causa aliadòfila. Unes contribucions que recull amb la història de la guerra europea o també amb les seves novel·les. No? En un fragment d'una de les novel·les també recordem o retrobem aquesta actitud anti-alemanya. Llegim. Al final de la segona part. Ve, dijo simplemente, tú no sabes lo que es esta guerra. Yo vengo de ella, la he visto de cerca, no es una guerra como las otras, con enemigos leales, es una cacería de fieras. Tira sin escrúpulo contra el montón. Por cada uno que tumbes, libras a la humanidad de un peligro. No? Bé, la trilogia sobre la guerra de Blasco Ibáñez és una trilogia molt partidista, no? Amb una ideologia, sent una aversió per la ideologia alemanya, i ens presenta el conflicte amb una versió una mica simplificada. No? Perquè per ell la guerra és, té un lado l'indolente militarisme prussiano, la reacció, la caverna, la força bruta, i d'altra banda, la pàtria de los derechos del hombre i de Víctor Hugo, la libertat, la civilització. Tornant al cas de Rossinyol, i fent referència a aquestes brutalitats, una de les... Rossinyol va fer un viatge al front que va compartir amb altres personalitats, com se'ns recordava, Miguel d'Unamuno, Américo Castro, Manuel Azaña, va fer una visita al Udine, Goritza, al front italià, i de resultes d'aquesta visita va sortir molt afectat. No? I sobretot, per exemple, sobtar molt l'atac, els bombardejaments de Venècia. Fa dues setmanes vaig inaugurar Venècia, justament, i portava aquí una mica com a curiositat, però bé, també per il·lustrar el que deia... aquest és un mapa de les bombes llançades sobre Venècia durant el període aquest 1915-1918, no? Que va provocar l'exposició que es fa, es titula Venècia si difende, i és una... tot imatges, iconografia sobre com es va... defensar la ciutat dels atacs. Una de les més gracioses és aquesta, els militars dalt d'una altana anant de caça, pràcticament, intentant defensar-se dels avions austríacs. Escriu, per exemple, Rossinyol: tremolem per Venècia, que si no l'han destruïda es deu a l'atzar més que al voler. tremolem per tantes obres com flors deixades pels segles que havien sembrat tants artistes en aquest jardí d'Itàlia. Tremolem de veure esclafar aquestes sagrades runes i tremolem que en aquest país del sol hi baixi la boira del nord, aqueixa boira que per allà on passa fa cruixir els ossos dels monuments, fa caure les naus dels temples i gela l'ànima de les estàtues. I aquí, boira, sol, no? una dicotomia, una oposició que es desenvolupa en altres moments. Però el que m'interessa ara, en aquests moments, són els avions, els bombardejaments, perquè un altre d'aquests elements compartits són justament els avions, el que en podríem dir els avions i els estels. És un dels signes de la guerra en el món industrial. Els avions són màquines que sorprenen l'enemic, i més en aquesta primera guerra, Snoopy, Peanuts, que atansen físicament els combatents a la mitologia dels estels. Per això molts dels textos literaris al·ludeixen a aquesta combinació, no? L'avió presentat com a màquina que simbolitza el món industrial i els estels allò més allunyat, misteriós, el món natural. El contrast entre aquest món artificial i el món natural té nous escenaris i protagonistes, no? I és significatiu que molts dels textos escrits per escriptors catalans, per poetes catalans sobre el conflicte, adopten la perspectiva de l'espectador comentador, mentre que els escrits en francès, anglès, són veus donen veu als aviadors. No? El Gaziel, en el seu diari, en molts moments escriu unes breus anotacions que poden ser considerades com una mena d'anuncis del que després farà Marià Manent durant la Guerra Civil Espanyola, aquelles notes de natura, de meteorologia, no? Sembla l'home del temps, però clar, és una manera d'expressar la incertesa. Escriu, per exemple, Gaziel, si faig un parell de cites, torna sol a la pensió on en vespre diu: amunt, amunt s'endormiscava el cel pàl·lid del capvespre, hem tornat a la pensió caminant a poc amb el pressentiment que la nostra estada a París s'està acabant. O bé, al final del diari, quan arriba a Portbou, mira cap al cel, veu les estrelles i fa una pregària per la victòria de França. Bé, un dels poemes més coneguts en aquesta línia és aquest... No se'l va comentar ahir, potser. Es va comentar ahir aquest text?
N'hem
parlat. Molt bé. Bé, és un cal·ligrama, no? De Josep Maria Junoy, que és escrit en francès, i aquí ja veuríem la versió en català, i la nota que acompanyava la versió que es va publicar a Iberia amb el full sol, em sembla molt interessant. No? L'auteur ha proposat al monsieur ministre d'instrucció de la president de la Societat Astronòmica de France d'honorer la memòria de Gloria... El poema dibuixa una constel·lació, no? Ciel de France, que hauria de ser el nom o una al·lusió al... El poema és senzillíssim, Ciel de molt del gust de Apollinaire, Ciel de France, dins de l'avió mortalment ferit per l'espai i bronzeix encara el lluent cor del motor, més l'ànima... els estels. I... val a dir que aquest poema el Junoy el va enviar a Apollinaire, Apollinaire el va entusiasmar, li va escriure una carta molt afectuosa, molt entusiasta, que ràpidament Junoy, com va publicar el seu llibre de poemes, la va utilitzar com a pròleg per carta de presentació. No? Una altra contribució és la de... Una altra contribució són les de Josep Maria Pérez Jorba, crític, poeta, anarquista, banquer, quan es trasllada a París el 1901, canvia de vida, no? I que té un llibre publicat, Sang en rovell d'ou, que inclou poemes abrandats de caràcter aliadòfil sobre la Gran Guerra. M'interessa destacar un parell. Un és aquest, no? El victoire, és una fórmula futurista, victoire per gloire, dividit per guerre, no? On, si m'ho parlem, aquí podríem llegir, veure... la silueta d'un avió, potser. Però si no, és molt més clar en aquest altre, Arme sous les bras, no? Aquest és... Tots dos són poemes dedicats a Apollinaire, a la mort d'Apollinaire. Un publicat a la revista L'Instant, aquest publicat a SIC, I, de fet, tot el número està dedicat a... Són poemes dedicats a Apollinaire, per la mort sobtada. I el que podem destacar en una lectura ràpida són que ens parla les característiques del poeta, no? En les dues parts més importants, escoliast, poet escoliasta, o mandolin e clairon, no? Es refereix a alguns dels elements més simptomàtics dels seus cal·ligrames. I són... Hi ha també una, la V de V baixa de Victòria, la V, no? De Victòria, o la, les ales, també podem llegir, podem intuir l'Apollinaire, la part superior, la V de Victòria, Apollinaire aquí, les ales d'un avió. I, o bé com ens presenta el poeta, no? Ti volé, on està? Ti volé en avion, ti volé en avion, aux écoutes que les usines dans les cheminées élevées au nid de symphonie, i il y avait des étoiles. Una altra cop aquesta associació, aquesta combinació entre avions i estels. Passo. Un altre poema que podem, que pot destacar, és també, pertany al mateix número de Sic, i és un poema estrany en el conjunt de l'obra. De fet, no el va publicar mai, només ha estat publicat en llibre, en l'àlbum Foix, però aquí hi ha una militarització de la poesia. Falagar els vencedors per al generalíssim de l'exèrcit guerrer Mariscal Foc, per al generalíssim de l'exèrcit de la poesia Mariscal Apollinaire. No? I aquestes bé, lletres, cap de lletres, majúscules, etc. Un altre d'aquestes coincidències tenen a veure amb el que podem anomenar les elegies d'una civilització. I en aquí la mort d'Enric Granados, mort en el naufragi del Sussex, no? El canal de la Mànega, és un dels punts d'unió. Aquí tenim la portada d'Ibèria, un altre cop, amb una dona que llença flors en homenatge al músic mort, o recordo també el que va escriure Enric Granados a Les Espurnes. No? Cito, la mort del nostre gran Granados no és una espurna de la guerra, és una punyalada a traïció que aquests pirates del mar han donat a Catalunya. Fa tres setmanes, com diu el nostre amic, i encara sembla que no pugui ser, aquesta maldat, tanta hostilitat sense com ni va, com costa, tanta bestiesa criminal, no ens cap a l'enteniment, no sabem avasar-nos-hi. El mateix a Peles Mestres, en el segon llibre que va escriure sobre, bueno, dedicat a la guerra, no? de poesia, té un poema titulat justament En la mort d'Enric Granados. No? I apareixen altre cop els estels. No? I per damunt del passatger estrèpid d'aquest gran crim que anomenem la guerra, les darreres cançons fetes estrelles ressonaran eternament més belles en el concert de la bellesa eterna. Crea una imatge segons la qual la mort des del fons del mar encara continuarà creant cançons que aniran sorgint a la superfície i es convertiran en estels, una mica a la Guinemer del poema de Junoy. O bé, un altre, dins aquest, de les elegies, hi ha diverses declaracions de Carné, Gaziel, Blasco Ibáñez, Rossinyol, a les virtuts de la cultura francesa. No? Carné té un article important titulat La desolació de França, on parla d'aquesta rica, la vella França del Nord que està desolada, però acaba amb una nota positiva quan diu «Tingui la guerra actual la fi que cadascú vulgui, els seus països enemics esdevindran captius de son millor en sis». El seu somriure darrere la desolació. No? O en aquesta mateixa línia podem incloure, es podria llegir, es pot fer una lectura de la segona novel·la de Blasco Ibáñez, Mare Nostrum, en la qual presenta una obra potser més elaborada, molt més elaborada que Los Cuatro Jinetes, que ell definia com protagonistes valencians, amb vocacions, en paraules de l'autor, de Los Heroismos Catalanes i Aragoneses, una obra, com deia, més elaborada en personatges ben construïts, on barreja les passions humanes amb la ideologia. No? I la propaganda queda una mica més a segon pla, són les aventures d'aquest capità Ulisses Farragut, el seu pilot, Toni, etc. I amb una, fins i tot amb una famosa espia, Freya, que és una mena de paral·lel o al·lusió a Mata Hari. Acabo. Quan llegim textos, i textos llunyans, no?, que no han estat al camp, al front, a dalt dels avions, ens sorprèn la unanimitat en declarar-la un fet apocalíptic, no?, que canvia el món, que inicia una nova època. Sorprèn o destaca aquesta denúncia del brutalisme militar alemany, també de l'excepcionalisme d'aquesta guerra. Un rossinyol fa una professió de fe molt d'antigermanòfil. Gaziel té una visió potser més equànime des de les perplexitats i les contradiccions. Potser d'una manera més propera al que declarava Stefan Zweig, no? Que Stefan Zweig en el món d'ahir declarava és mil vegades més fàcil reconstruir els fets d'una època que la seva atmosfera moral. Aquestes manifesten els petits episodis personals. Tenim la sort de tenir un Gaziel, tenim la sort de tenir una gran sèrie de testimonis, però potser jo, com a paraula final, destacaria aquesta petitesa, aquest testimoni de la petitesa, aquest testimoni de la intimitat de la guerra. Moltes gràcies.